Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 125è programa Dona Escacs, l'espai radiofònic on audireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla de més aïllats, m'acompanya per videoconferència Albert Pardina, jugador del Foment Martinenc i àrbitre nacional d'escacs. Hola, què tal, Albert?
Hola, què tal, Vladimir? Bon dia.
I aquí, tocant les tecles, com sempre, Guillem Remisa. Guillem, com estem?
Hola, Vladimir. Bé, molt bé.
Doncs seguim fent ressò de les Olimpíades d'escacs celebrades a Budapest de l'11 al 22 de setembre i podem anomenar el programa d'avui les Olimpíades per dintre. Ara l'Albert us explicarà per què són Olimpíades per dintre. Què tenim avui, Albert?
El programa d'avui ve carregat de tertúlia i experiències. En primer lloc, conversem amb l'Alexandra Moratet, jugadora de la selecció femenina representant Andorra a les Olimpíades, però també tindrem la inestimable presència de l'Abel de Santiago, membre de l'equip de retransmissió DGT a Budapest. Tot seguit, amb Vladimir i un servidor us compartirem una mica de feedback en relació a diversos aspectes viscuts a l'Olimpiada. Així que, Vladimir, tot teu.
Molt bé, perfecte. Llavors, ara tenim gravada la tertúlia amb l'Alexandra, Abel de Santiago i un servidor. Endavant.
Bé, aquí tenim una petita tertúlia amb els amics Alexandra Moratet, jugadora de l'equip femení d'Andorra a les Olimpíades. Hola, Alexandra.
Hola, Vladimir.
I tenim aquí l'Abel de Santiago, que estava allà fent unes feines tècniques impressionants dins l'equip dels quatre valents que estaven retransmetent tota l'Olimpíada, no? De cara a tot el món. Hola, Abel, com estem?
Hola, Vladimir. Gràcies per convidar-me.
Doncs tots tres som novatos. Jo també, com se sap, vaig anar allà d'àrbitre de maig i... Em sembla que és la primera Olimpíada per cadascú de nosaltres, no?
Sí.
I què? Quines sensacions tenim? Alexandra, tu com a jugadora, què pots dir? La sensació en general, quina és?
Bueno, ha sigut una experiència increïble, sens dubte. Ja no només pel fet de que és una Olimpiada, que ve gent de tot el món... No, sinó de tenir grans figures dels escacs tan a prop, a taulers de distància, a metres de distància, que, ostres, veure un Magnus Carlsen, un Dean Liren, un Coqués, ostres, doncs ha sigut una experiència molt, molt xula, la veritat.
Abel?
Doncs la veritat és que per mi una experiència... inoblidable, espero que es pugui repetir, no. Però bueno, en el meu cas, com a retransmissor, he de dir que, bueno, diria que no sé si hi ha res més amunt. Podríem dir que el campionat del món, ara que jugaran Dean Liren i Coqués, però això és un taulell. A l'Olimpiada en teníem
exacte.
700.
Exacte. Sí,
i gestionar
sí.
708 taulells ha sigut impressionant.
Sí, i a més, vosaltres de debò éreu només quatre, no?, que estàveu allà doncs, fent la retransmissió, no?
Sí, efectivament, érem un equip de quatre persones, estava jo, una noia que es diu Judit, estadounidense, una àrbitra molt bona, i després un noi que es diu Oliver, alemany, que ha estat darrere de Chess24 molts anys, i un altre noi grec que es deia Cleon, que, bueno, també amb una mica d'experiència i la veritat és que un equip que, bueno, A mi crec que em van dir que les anteriors Olimpiades, per fer la nostra feina, van necessitar unes 20 persones, així que
Wow.
fer-ho amb 4 va
Sí.
estar prou bé.
Però això què és? O sigui, això és estalvi de fons a les Olimpíades o què?
Bueno, suposo que fins ara de la retransmissió s'havia encarregat la FIDE i aquest any doncs, li han encarregat a... Bueno, el Leonard Toews és un retransmissor de molt renom i té un equip amb un empresari que es diu Menno, amb moltes càmeres, i doncs crec que aquest any ja l'han encarregat a ells i ells van decidir confiar en nosaltres quatre, van pensar que era suficient i efectivament no es van equivocar perquè amb quatre ho van poder tirar tot endavant, la veritat.
Sí, des del punt de vista arbitral, no, Alexandra, que també, per cert, felicitats, que has aconseguit el títol d'àrbitre internacional, felicitats,
Gràcies.
perquè hem treballat molt amb tu i bé, t'he firmat normes i tot, estic molt content o sigui, per aquesta, diguem-ne, aquest títol teu, no?
Moltes gràcies. I gràcies per tot, que sempre has estat allà per ajudar.
I llavors, des del nostre punt com a àrbitres, no, tu i jo, llavors sempre això, tenim allà els tècnics que repassen allà, el peu aquí, el peu allà, no? I després aquesta quantitat de taulers en només quatre tècnics, de tant en tant venia, per exemple, en un maig que estava arbitrant jo, em baixa la Judit i em diu, jo necessito en aquell quart tauler doncs desconnectar i connectar doncs un moment al rellotge. Si el pots parar la partida, necessito això, perquè si no anava bé la retransmissió i només, clar, la clavilla aquella no estava ben ficada a l'ordinador, que algú l'ha tocada i això. Val? Llavors vaig explicar això als implicats, als jugadors, van parar el rellotge, ella va fer clic-clac i ja tot estava. I després corria allà, clar, com que després la identificava amb la cara, només corria allà amb un portàtil a la mà i estava corregint aquelles peces que no sortien bé per a transmissió, no? Per tant, és realment impressionant, no? Amb aquesta Alexandra, presenta'ns una mica l'equip femení andorrà.
Doncs, mira, per nosaltres era la segona vegada que l'equip femení es presentava a una Olimpiada. I aquest any érem el tauler número 1, era la mestra FIDE femenina Andrea Henderson. El tauler número 2 teníem a Ariadna de la Riva. El tauler número 3 teníem a la Júlia Moratet. De 4, anava jo. I de 5 teníem a la candidata mestra femenina Sílvia Real. I bueno, ha estat curiós perquè érem en l'equip masculí, per exemple, hi havia de primer tauler el Lance Henderson, que és germà de
El
l'Andrea,
germà, sí.
hi havia el Jordi Fluvià, hi havia l'Òscar de la Riba, que és
Sí.
pare de l'Ariadna i marit de la Sílvia, i hi havia els germans Rivera, també, no? Érem un equip bastant familiar, entre germans i pares i mares. Era curiós. I aquests era el nostre equip, el femení i el masculí.
I el resultat, que com va anar en general la competició per a vosaltres?
Doncs, amb el cas de l'equip femení, vam fer més o menys el que havíem de fer. És a dir, vam perdre amb els equips que eren més forts que nosaltres i vam guanyar els que eren més fluixos. Sí que és veritat que va haver-hi una que potser és on vam punxar, que va ser contra Chinese Taipei, que al principi havíem de guanyar, però no vam poder guanyar. I en el cas dels nois, també ho van fer força bé. Si no recordo malament, van fer 6 victòries i 5 derrotes. Van puntuar contra, per exemple, Austràlia, que era un equip més fort que ells. I bueno, al final crec que els nois van quedar el 77 de la classificació final i nosaltres les 97.
Molt bé, per tant, missió totalment complerta. Amb vosaltres, amb uns vestits d'així, de color, com diries, no? Color festuc, així,
Sí.
fluorescent, no? O sigui, amb molts accessoris també d'aquest color que es destacaven moltíssim, no?
Sí, això del vestit va ser perquè, bueno, quan buscàvem algun vestit o algun tratge, no? Per la Olimpiada, se'ns va acudir que coneixem un noi aquí a Andorra que té una botiga de roba, la seva família té una botiga de roba, i vam dir, home, per anar a comprar a una gran marca, doncs li comprem amb ell, no? I quan vam arribar i li vam dir, ens va ensenyar diversos colors, entre ells aquest. I clar, que quan el vam veure vam dir, ostres, això és
Aquest serà el nostre, no?
aquest és el nostre. Sí. I llavors el capità va tindre la idea d'agafar ell la corbata del mateix color
Exacte.
festuc,
Sí.
el mocador i bueno, i la veritat és que a la sala se'ns veia, almenys a les fotos, quan feien fotos aèries, se'ns detectava fàcilment.
Molt bé. Abel, suposo que en el vostre cas no era pas el cas, no? De portar uns uniformes, no? Perquè es tractava més de treballar, no?
No, la veritat és que, bé, si bé és cert, crec que els meus companys sí que seguien bastant el dress code. Jo no sabia ni què era això, així que em vaig portar no sé quants pantalons curts i després quan veia que la gent arribava superarreglada vaig dir, però què passa això?
Això
I,
de què va, no?
clar, a mig torneig, sí que és cert que allà a Budapest va començar a fer una mica de fred i a mig torneig em vaig comprar un parell de pantalons llargs i llavors ja semblava que anava una mica més elegant. Però també com estàvem una mica apartats a la tercera planta, que no estàvem a la sala de joc, tampoc se'ns veia gaire i doncs tampoc havíem de seguir algú molt estricte a l'hora de vestir.
Val, sí, perquè a nosaltres al final els àrbitres de maig finalment ens van aconseguir a través de la FIDE, no? Unes samarretes blaves d'àrbitres. Alguns, tot i així, ens van quedar sense, perquè quan van arribar després hi havia no sé què. I després també unes armilles. Clar, en el meu cas, l'armilla que em van entregar era una talla XL i bé, aquella XL no hi havia manera que m'anés bé. Per tant, no sé, he quedat amb una armilla i ara que quasi bé la podria posar, no sé, en lloguer barra venda. Però quan nosaltres vam fer per Zoom vam fer quatre reunions prèvies als àrbitres de maig i ens van insistir en el dress code i això. Bé, però al final la cosa va anar força bé. Després hi havia uns dies que ens van demanar expressament que vinguéssim en samarretes i després els altres dies lliure, no? Per tant, algú qui volia portar la samarreta aquesta, doncs la portava i que no, no. No? I després hi havia també aquests dies d'això, de fotos oficials, no? Que hi havia primer fotos per sectors, no? Que hi havia 12 sectors, no? En l'Olimpíada, dels quals sí, els sectors senars eren de l'Open i els sectors parells eren de la secció femenina, no? Per tant, jo havia estat en el sector número 5, és a dir, sempre estàvem allà al mig, no? O sigui que no teníem ni els equips superforts, llevat potser de la primera ronda, ni els equips superfluixos. O sigui, la cosa anava així, era interessant. Però, bé, potser que més em va impactar la primera ronda, que hi havia allà, el primer dia, hi havia problemes amb el transport i tal. Estava arbitrant jo el maig entre Cuba i Sri Lanka, i l'equip de Sri Lanka es va presentar a les sales de joc a les 3:49, mentre que la ronda havia començat a les 3, no? Com sabeu, no? I bé, primer es va dir que poséssim en marxa les rellotges, després va venir l'àrbitre principal, va dir que aturéssim i doncs havíem esperat que arribés l'equip, va arribar perquè la culpa no era d'ells, sinó si més aviat la culpa del transport i bé, així, en principi després va jugar el maig aquest tampoc es va allargar. Per tant, bé, i tot va quedar dins d'un període de temps raonable, no? Perquè ja sabeu com van aquestes coses. Alexandra, en el vostre cas, havíeu tingut algun maig que s'hagués allargat molt o tot va ser més o menys normal?
No, sí que vam tenir un parell de partides, la de Lans, però ara no recordo contra qui, que va acabar sobre les 9 de la nit gairebé.
Uf.
Sí, i la Júlia també recordo que va tenir un final de taules, que també van estar allà lluitant fins a les 8:30 passades. Però sí, teníem el capità una mica... una mica
Desesperat,
pensat.
no?
Sí, una mica desesperat, ja. Però a part d'aquestes dues partides, bueno, no hi ha hagut cap que se'ns allargués o que haguéssim tingut algun problema com el que comentaves d'algun rival que arribés més tard o... Això no, nosaltres no ho vam viure.
Molt bé, molt bé. Hem de dir també, això no hem comentat amb el programa anterior amb el Leoncho, que els jugadors, els àrbitres, o sigui, tota la gent allà, o sigui, els àrbitres de maig, no podíem disposar ni de telèfons mòbils ni de smartwatches, res d'això, val? I ens estaven registrant allà a l'entrada de la sala. I bé, també hi havia un parell de situacions molt curioses. A veure, vosaltres, com que estàveu allà a la tercera planta, això de registrar-vos només si entràveu a les ales, sí que passàveu per l'escàner, no?
Sí, en principi nosaltres arribàvem bastant aviat. Llavors, quan arribàvem encara no hi havia ri ningú registrant ni res,
Ah, sí,
però
clar.
però tot el que era l'equip de retransmissió, teníem a la nostra acreditació un enganxina amb la que podíem portar dispositius electrònics, així que si havíem d'entrar per qualsevol urgència no era cap problema. Clar, al cap i a la fi, potser baixava un de l'equip, però els altres tres estàvem a l'oficina i ens havíem de comunicar d'alguna manera, a veure si s'havia arreglat, si no.
Sí, això està claríssim, sí. Bé, d'aquelles històries de l'Olimpíada va ser que, per exemple, un jugador allà a l'entrada no li van detectar un cigarret electrònic i doncs l'home va anar allà a fumar, o sigui, es fumava allà a fora, sortint de la sala, hi havia una zona de fumadors i llavors allà també hi havia algun de l'equip de Fair Play. I imagineu-vos, no? O sigui, un home juga una partida, un jugador, doncs després se'n va a fumar i ja no torna, val? Perquè li detecten el cigaret electrònic i li donen per perdut la partida. Bueno, aquí hi ha també unes preguntes i clar, per exemple, si això hagués estat una fallada de la seguretat, que no van detectar això, o sigui, li van deixar entrar amb aquest cigarret, llavors després, fins a quin grau és lògic, doncs, donar-li per perduda la partida. No? I una altra història que no sé si heu sentit o no, hi havia un jugador de l'equip d'Argentina, Diego Flores, no? Que li donen per perduda una partida perquè li van trobar una targeta SIM. I una targeta SIM sense res. No? Li posen un rosco i així, donen partida per perduda, però després va apel·lar i el comitè d'apel·lació va aixecar la sanció. No? També va ser una de les històries que segurament s'havien sentit allà per per totes les xarxes i per tots els canals de comunicació. De part vostra, alguna anècdota a explicar? Alexandra, Abel?
Uf, ara m'agafes en fred, eh?
No hi ha hagut...
Nosaltres, no, nosaltres l'únic que ens va sorprendre una mica va ser una de les rondes que a l'Andrea, precisament, se li va, perquè nosaltres, és a dir, ens feien passar per un escàner,
Sí.
després ens feien, passaven el detector de
De
metalls i
metall,
tal,
sí.
i després ens feien revisar les butxaques, o sigui, les revisaves tu mateix, tu havies de demostrar que no portaves res. I sí que ens va passar una cosa que ens va semblar curiosa i és que l'Andrea, per exemple, portava dins de l'americana les planelles de rondes anteriors i se les van quedar. Van dir que no podia entrar amb les planelles i se les van
Ah, sí?
quedar. Sí, no vam entendre gaire bé per què, però sí, se les van quedar.
Fonts d'informació aliena, o sigui que això, que no sé què, que una variant apuntada, no? Si volia repetir la variant i històries d'aquestes, no?
Sí, no sé.
Probablement aquesta era la lògica, no? Dels àrbitres. Una de les històries que també he sentit per allà, hi havia dos jugadors que havien marxat de la sala, em sembla, i l'àrbitre de maig d'aquell doncs no prendre una decisió, va adjudicar unes taules abans de la jugada 30 i els dos jugadors van marxar de la sala. Ho van detectar a través de l'equip de la Bell i companyia. Es va detectar això, que hi havia unes taules, i després l'àrbitre principal doncs, va demanar a buscar aquests i que tornessin a la sala. I allà, quasi bé des dels hotels i això, i després hi havia també un problema amb la cap de Fair Play, amb la Boiana, que els deixés entrar, perquè si teòricament un jugador que sortia una vegada de la sala ja no podia tornar allà. Però aquests els hi van deixar entrar i havien de seguir amb la partida i tal. I bé, doncs, va ser una d'aquelles situacions quan sí que hi havia una errada perquè o sigui, l'àrbitre de maig no podia consentir aquestes taules abans de la jugada 30.
Clar.
No sé qui era l'àrbitre de maig, però bueno. Molt bé. Llavors, per tant, us veig amb ganes de tornar a una Olimpiada, no?
Home,
Ah, sí,
sí,
jo
la
sí.
veritat és que repetir-ho estaria molt bé, la veritat. Proper
Bueno.
any són a Uzbekistan, crec, no? El 2026.
Sí. D'aquí 2 anys allà a Uzbekistan. O sigui, per tant, bé, si sí, podem anar preparant-nos i esperar que això, bé, o sigui, d'àrbitres, aquí hi ha hagut quasi bé 180 d'àrbitres de tots els països, val? I ens havien comentat que hi havia com 750 sol·licituds, val? Per tant, aquells que havien estat escollits, ens podem sentir com uns privilegiats, no? En cas de jugadors, evidentment, Alexandre és més fàcil perquè són equips, són allà coses, diguem-ne, més locals, sobretot en un país no gaire gran com ara Andorra. I Abel, clar, o sigui, tu has de treballar molt, molt fort, no? Per fer-te el nom, no?
Bueno, seguir en la línia, treballar molt, constància i fer totes les retransmissions que em posin davant.
Exacte. Molt bé, escolteu-me, doncs un plaer de fer aquesta tertúlia amb vosaltres i ens veurem algun altre dia per l'Ona d'Escacs, no?
Clar que sí.
I tant.
Doncs...
Bé, Albert, què t'ha semblat tot això?
M'ha semblat, la veritat, molt interessant que comparteixin les experiències, sobretot la Bel que està més al darrere amb tota la feina que ha hagut de fer, que ha vingut
Exacte.
dies abans amb el seu equip per muntar-ho tot. És a dir, és una feinada, al final,
Sí,
també.
sí,
Ja
sí.
no només pels jugadors, també la preparació, els nervis i tot plegat, també per la part organitzativa i arbitral.
Sí. Per cert, tu vas estar allà amb l'acreditació de l'Ona d'Escacs, per tant, què havies vist allà per la sala? Què vas poder veure de les Olimpíades, tu?
Allà, un dels punts forts d'anar com a mitjà de comunicació acreditat, és que després a la sala de premsa tots comentem les intríngulis, els rumors, les coses que van passant i sobretot, a part de ser, també era la meva primera experiència aquí en una Olimpiada, una de les parts bones, encara que ara només era molt curta, era anar a la sala de joc, fer unes quantes fotos amb una càmera i després doncs, anar a la sala de premsa i comentar amb els altres companys de premsa. Jo sí que després recordo que vam comentar lo de les targetes SIM, que has
Sí.
comentat amb l'Alexandra
Sí.
i l'Abel. La reclamació aquesta que es veu que ens vam creuar amb el Takis,
Sí.
possiblement el millor arbitre
Exacte.
de la història dels escacs, i justament està amb els de premsa que li van fer preguntes, dient, escolta, si això és legal o no és legal, què en penses tu? Bé, vam tenir una mica de discussió. Això també és una de les parts bones d'anar acreditat com a mitjà, que t'enteres una mica també de tot el que passa. A més d'això, a part de deixar de banda aquestes reclamacions de fair play que podien ser més o menys discutibles,
Sí.
sobretot destacar tota la germanor, tota la congregació de jugadors de tants països i la diversitat de maneres de preparar-se, d'estudiar les rutines diàries. Jo, per exemple, per fer una petita investigació, vaig entrar en un parell dels hotels oficials on estaven allotjats alguns jugadors
Sí.
i vaig anar acompanyat amb una companya de, no sé si era de Mozambique o d'un país africà i vaig veure amb l'equip com estudiaven, com es preparaven. O sigui que al final és veure, que conèixer una mica aquestes rutines de la gent que sembla que tenim molt lluny a un altre continent, també altres equips que venien a la sala de, al recinte de joc, diguem-ho així, molt temps abans, anaven a la fans on allà feien unes partides amb desconeguts, amb gent d'allà.
Ah.
I passava, és a dir, és un ambient completament diferent.
Sí.
Un ambient completament diferent, i com a mitjà tu que tens accés a les diverses sales, a diverses zones, doncs pots anar veient aquesta com funciona una Olimpiada en general. Ja no és només, per suposat, estar única i exclusivament a la sala de premsa, sinó també doncs poder investigar, poder descobrir altres coses, poder estar amb gent d'altres països i conversar amb ells, que al final també és molt... aprens molt d'ells.
Sí, i em consta també que també havies participat en un seminari, no?, d'aquells d'àrbitre internacional, no? O quin,
sí.
quin seminari
sí,
va
sí.
ser?
Sí, sí, durant els matins sí que és cert que feia el seminari d'àrbitre FIDE.
Ah, àrbitre FIDE, perdona, sí.
El donava el taquis. El
sí.
donava el taquis.
Ah, sí, el taquis, vale.
Sí, donava el taquis, i per això, doncs, quan acabava la classe, com estàvem justament a la sala de premsa, doncs s'aprovava abans de premsa i ho comentàvem tot. Sí, la veritat és una experiència, doncs, poder aprendre d'un àrbitre com el Takis, que ha estat àrbitre en competicions de campionat del món,
tot.
Olimpíades, sí. en els majors esdeveniments mundials. Doncs al final és molt, et nodreixes molt del segon d'ell, de tot el que sap, de la seva experiència. La veritat és molt enriquidor, això.
No, és evident. A més, clar, o sigui, de cara al títol d'àrbitre FIDE, que suposo que estàs buscant, llavors necessites un seminari com aquests, i aquests seminaris realment, bé, el Takis havia estat al capdavant del comitè d'àrbitres de la FIDE durant molts anys, no? I després aquí a les Olimpíades ell, si no vaig errat, va ser tot just el president del comitè d'apel·lació, val? I per tant... amb la seva sensatesa i això van aixecar aquella sanció, no? Perquè de certa manera estàvem parlant allà, o sigui, als vespres teníem allà també un grupet d'àrbitres, que també teníem allà uns àrbitres que pertanyien a l'equip del Fair Play, i una de les coses que dèiem era que, a veure, per exemple, donar una partida per perduda, en principi en una competició només això ho pot fer l'àrbitre principal, no? És a dir, que un àrbitre, per exemple, adjunt, un àrbitre auxiliar, un àrbitre Fair Play, només poden proposar a l'àrbitre principal que prengués una decisió, però després la decisió final és de l'àrbitre principal, no?
Sí, al final l'equip de Fair Play, a veure, és molt, molt estricte, molt exigent, sí que és cert que el Taki doncs aporta aquest sentit comú, que Fair Play es posa molt moltes vegades en el pitjor dels casos. Això és el que ens explicava, llavors proposava donar per perduda moltes partides que no tenien cap sentit, perquè o no tenien gaire sentit, o com a mínim eren discutibles a ulls del Takis, que després va revocar moltes d'aquestes sancions. La veritat és que tot això, que aquest tema arbitral, el tema de Fair Play, és sempre un tema molt, molt a discutir, és molt discutible, i al final, doncs, no és clar, molts dels equips, al veure que no hi havia molta raó, no hi havia molt sentit comú en moltes d'aquestes coses, ho van reclamar. I el Takis, que és, per suposat, el millor de tots, que sap, té experiència doncs, per fer-ne quatre llibres i té un bagatge a les esquenes impressionant, doncs, ell doncs, aplica aquest sentit comú i bé, la veritat és que si està ella ja, ja sigui del comitè d'apel·lació d'àrbitre, les coses sempre van rodades.
Sí, sí. No, després, jo no ho sabia, però després ho vaig descobrir durant les Olimpíades, que això, l'apartat aquest dins l'estament arbitral, que l'apartat aquest de Fair Play, ells tenen allà uns superexperts, després uns lectors, i després tenen allà una tira de gent que han fet els seminaris, que també hi ha de seminaris, després han de tenir normes i això, que aquest estament va creixent. Però el que passa que, o sigui, aquests els àrbitres de Fair Play també han de ser àrbitres, no? Per tant, de certa manera, que des del nostre punt de vista també han de compaginar les dues coses. Per tant, no són pas cap cosa especial, sinó també són aquells que ajuden a que una competició es desenvolupi en condicions, no?
Sí, si al final saben molt, són, crec que em van dir que eren 20-25 membres del comitè de Fair Play, sí. Que saben molt, són molt experts àrbitres, per suposat, que han fet el seminari de Fair Play, i saben perfectament on fer els random checks, on vigilar quina partida sí, quina partida no. És a dir, justament totes aquestes targetes SIMs que em va dir el Takis que es van trobar més de l'equip d'Argentina, se'n van trobar 3 o 4,
Oi.
justament es van trobar tots per random checks.
Sí,
És a dir, que
sí.
ells saben també molt bé on anar, on no anar, a qui vigilar, a qui no vigilar. És a dir, al final són un equip d'experts impressionant també, que tenen molta formació i molta experiència en tot, crec que àrbitres internacionals, és a dir, al final,
Sí.
doncs ells també saben el que fan.
Molt bé, Albert, doncs se'ns acaba el temps i d'aquesta manera completem el feedback de les Olimpíades de Budapest. Els nostres oients us esperem aquí la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs!